65.249 persones, la segona millor entrada de la temporada de la Lliga, han anat al Camp Nou per veure com el Barça empatava un contra el Getafe, un partit on no han vist a Messi i Márquez, dos dels jugadors descartats per Josep Guardiola, cinc que han vist a Boyan i Silvinho, que per primer cop han estat titulars a la Lliga, i també han vist com Keita, de cap, salvava un punt a la segona part i igualava el gol inicial del Getafe. Carles Capdevila, bona nit.
Bona nit.
Una mica destrampada o no?
Bé, no. Jo he estat al camp i he tornat amb un somriure. No he tornat eufòric com últimament tornàvem, però he anat amb un somriure pensant, mira, ha estat important, jo crec, psicològicament, a part del punt, psicològicament salvar-ho. I quan dius que Keita de cap ha salvat un punt, jo crec que Keita amb un gol ha salvat el cap, perquè jo crec que era una mica el cap de turc de la nit, i almenys efectes meus era la persona que tenia que generar més dubtes i ho ha fet. No, i si això és la punxada, o si això és l'avís,
ja va bé.
Doncs podem estar contents, però jo crec que ha estat una nit que no ha anat re bé, jo crec que l'àrbitre anava groc, els jugadors també, la pilota era groga, és el primer cop a la vida que m'he tornat supersticiós, no acaba de sortir res bé, i tot i això doncs no han parat d'anar-hi i han aconseguit salvar aquest punt, no? Vull dir que...
Heu acomiadat l'equip amb aplaudiments, no? Guardiola ho ha destacat a la roda de premsa,
que... sí, tot i que realment avui era dels dies que feia patir a la colerada, perquè realment veies que, ostres, Bojan de seguida ha estat sotmès a aquells ui-ui-uis i algun xiulet, notaves que, ostres, realment, ni com estem jugant i veient tota la voluntat i l'esforç, això trobo que, ostres, som una afició dura i poc pacient, eh? Però sí, al final...
Peculiar, som una afició peculiar.
La voluntat d'arreglar-ho, però en el moment del joc i fins a quan han substituït Boi han sentit un xiulet, una mica complicadet.
Com sempre, Can Barça sempre són complicats. Ricard Torquemada, bona nit.
Bona nit.
Hi ha alguna cosa positiva d'aquest empat a un contra el Getafe?
Sí, home, sempre n'hi ha de positives, com per exemple això que deia el Carles Maradat, que ell t'ha salvat el cap, perquè crec que jugadors com Keita i Glem necessiten dosis de confiança, però apel·lades, perquè si no, ara mateix són mitjos jugadors. I després que l'entusiasme, l'ambició, la convicció de l'equip, és a dir, en un partit molt justet futbolísticament, per mi el pitjor probablement de la temporada, perquè crec que és el partit en què el Barça ha governat menys el partit, perquè les ensopades contra el Numancia i el Racing, el Barça contra el Numancia va jugar malament, però va tenir moltes opcions i no les va acabar, i va recordar molt el guió de la temporada passada, i contra el Racing també en va tenir moltes i no va servir. Era aquells dies en què dèiem, és que ells arriben una vegada i ens fan gol, no? Avui no ha passat això, jo crec que avui el partit ha estat bastant dividit, i el Getafe ha creat dificultats, hi ha hagut moments pel Getafe, hi ha hagut moments pel Barça, i per tant en un partit justet futbolísticament, que després ja comentarem per què tan justet futbolísticament, veure aquesta decisió de l'equip, aquesta ambició, aquesta rebel·lió contra l'adversitat, la intensitat que han posat, la marxa de partit que fins i tot no podien resistir perquè no tenien prou precisió o prou tècnica per ser precisos a aquella velocitat, això ha fet que salvar un punt, i home, això d'entrada dona esperances, perquè tens la sensació que quan el partit no rutlla bé, el Barça té altres arguments per esgarrapar punts.
Ramon Besa, bona nit.
Bona nit.
I ara començarem allò de si hi ha Messi dependència, si no n'hi ha, aquells debats que a mi em fan una mica de mandra, però vaja, partits així, suposo que avui s'ha trobat a faltar un jugador desequilibrant, vaja, un crac que marqui diferències.
Sí, però també amb Messi no s'han deixat de guanyar partits, és a dir, sempre els partits que s'empaten o perden, el millor són els que no juguen, no? Es digui Messi, es digui Iniesta, es digui com es digui, és evident que el Barça partia amb un equip molt més rebaixat que en altres circumstàncies, no jugava Iniesta, no jugava Messi i tampoc ha jugat Márquez, i crec que Guardiola en aquest sentit no li ha acabat de quadrar l'alineació perquè hi ha hagut una baixa substancial en cada línia, i la línia de joc de l'equip, la línia de vida ha estat molt ressentida. Quan juguen Márquez s'associa bé amb Xavi, Xavi s'associa bé amb els puntes. Avui aquest equip no ha tingut aquesta línia de vida, perquè coincideixo amb el Ricard en que ell ha estat, crec, benèvol en el qualificatiu de jugadors com Keita i Touré, que jo crec que han estat insubstancials. El Barça, el Xavi ha hagut de fer massa feina i el Getafe ha sabut molt bé on havia de focalitzar, on havia de tapar la línia de passada, no? Si a més els dos extrems doncs, que han jugat al començament no són pròpiament extrems, són jugadors que encara no s'han trobat, fa que jo crec que si el partit ja es plantejava molt malament, perquè el Getafe és un dels equips que crec que més tírria li té el barcelonisme per tot el que ha passat, a sobre Víctor Muñoz, que és un entrenador que com a entrenador foraster no el pot veure ningú al Camp Nou, doncs esclar, un partit que el quàdriceps de Messi, vull dir, un partit que tenia molt mala pinta abans de començar i quan s'ha acabat dius, mira, pensava que encara podíem perdre o podíem guanyar, i en el fons reflexa com és l'equip, encara no té l'autoritat per guanyar o per ser el rei de dir que és segur que guanyarà la Lliga, ni tampoc per deixar-se anar a la primera de canvi, no? L'equip ha tingut una bona reacció, ha estat bé, per tant, el resultat crec que situa una mica on està el Barça. De moment és millor que els altres, però encara la diferència no és tan prou important com per dir que aquesta Lliga la guanyarà.
Sí, estic d'acord amb això, Marc, i que diu el Ramon, i jo crec que, per tenir autoritat, el Barça amb aquesta plantilla no li fa. O sigui, jo crec que és una plantilla... ara mateix li falta profunditat al màxim nivell, que té recanvis, però a Keita i a Klepp, per exemple, els ha costat molt la fase d'adaptació, i ara mateix mig Keita i mig Klepp en fan un, perquè no estan adaptats, i tinc la sospita que per qüestions de caràcter els hi costarà, que no són jugadors que... són jugadors generosos, però són jugadors... el que dèiem abans fa unes setmanes, no? Potser no prou competitius com per dir, és que jo m'hi he de ficar aquí ràpid, vull dir, d'aquell te diuen que és molt bona persona i que és molt generós, i de Klepp tinc la sensació que és excessivament tímid. Aleshores, com diu el Ramon, al Barça avui li ha faltat autoritat i aquest partit es podia haver guanyat, empatat o perdut. El millor és que l'equip hagi tingut prou voluntat per remuntar-lo, però li falta profunditat de plantilla, i aquest, per mi aquest Barça no és un equip per marcar diferències i per fer història, aquest, sinó que aquest seria l'inici d'un projecte, o sigui, aquest projecte espero que avanci, però aquesta plantilla, ara mateix, un Barça sense Messi, sense Iniesta, amb mig Keita, amb mig Klepp, i jo trobo a faltar molt a Busquets quan no juga, perquè crec que hem descobert un jugador que completa molt l'escenari, que ajuda a Xavi, que l'he trobat molt aïllat, i com deia el Ramon, volent assumir excessiva responsabilitat, bona notícia per la implicació de Xavi, però això l'ha deslluït. Aquest Barça no és un equip molt superior al rival, és un equip que pot guanyar, que pot perdre, però que els partits els té oberts. El Barça que hem vist golejar, que hem vist intractable, és un Barça que no li falta no li falta Messi, o no li falta Messi i Iniesta el mateix dia, i que diguem que és més rodó.
Avui no era un canvi clar el de Busquets per Keita o Torreira ja?
Sí, jo a la mitja part, fent pronòstics, el veia clar, aquest canvi. Jo no gosaria, com el Ricard, proclamar Busquets dependència. Crec que és la primera vegada que sento parlar de Busquets dependència. Crec que potser és un pèl excessiu. Però sí que es veia clar. De fet, és que estic molt d'acord amb el que deia el Ramon, que és evident. Tampoc volem entrar ara, o almenys jo no entraré a discutir les alineacions de Guardiola, perquè n'hi ha moltes que les hauríem discutit. I aquestes eren motivades per molèsties, no? Però sí que és cert que, clar, que aquest mig... O sigui, jo crec que, per resumir, aquest partit no hi havia ni Messi ni Iniesta. Jo crec que aquest Barça, per molt que diguem que juguen tots i això, doncs com a mínim d'aquests dos n'hi ha d'haver un, no? I després sí que es notava més al camp que això, que Xavi estava molt sol. De fet, crec que és el primer partit en molt temps que hi havia el Xavi cometent errors i perdent pilotes i, saps, i fent passades imprecises, i jo crec que és això que se sentia molt solet allà, no? Vull dir que aquest canvi semblava lògic, o que probablement el Guardiola ha anat a buscar més directament gol, no? En la segona part ha anat més directament a buscar algú que pogués fer-ho, no? I era un pèl experimental. Jo crec que... havia que parlo tant de l'ansietat de Boyan, per l'ansietat d'aquest noi. Sortir el mateix dia amb Glef, saps? Era com... Clar, tu estava allà al mig amb dos... No existia aquesta combinació, no? I probablement els dos alhora... era un pèl arriscat, perquè es notava molt que no hi havia cap mecanisme, no hi havia cap automatisme, ningú sabia què passava allà, no? I a part de bona fe, doncs no s'entenia.
Sí, no voldria que quedés el titular de la Busquets de Patència, perquè no era la intenció, però sí que en un equip al qual li falta 1 contra 1, que li falta desequilibri, perquè Bojan no juga on li toca, no té el perfil adequat per ser extrem, Gleb encara no està per assumir responsabilitats, si aquest equip que no té 1 contra 1 a Xavi li treu socis per combinar, clar, aleshores l'equip es torna molt previsible, perquè aquell està més pendent d'arribar des de la segona línia, perquè entén, com deia l'altre dia, que el futbol del Barça, em va fer molta gràcia allò de quan jugues al Barça no has d'anar a buscar la pilota, sinó que la pilota t'ha de venir a tu, no? Doncs, clar, en aquesta fase d'adaptació, Keita molts cops abandona el joc de posició. Clar, Xavi s'ha trobat tan sol que aquí és on crec que Busquets era necessari. Però necessari perquè el Xavi trobés un jugador per combinar, que trobés algú per associar-se, que això generés alguna superioritat numèrica, perquè Gleb i Bojan no podien aconseguir superioritats numèriques d'inici, no? d'una fase original, d'una fase inicial. I això ha acabat, com diu el Carles i el Ramon, ha acabat avorrint a Xavi, que jo crec que una de les grans notícies per mi del dia és que Xavi i Eto'o han jugat pitjor perquè han volgut compensar buits que trobaven a l'equip, és a dir, per sacrifici col·lectiu s'han deslluït individualment, i això, que no hauria de ser una norma general en un partit, jo trobo que és un pecat molt, molt perdonable.
No us fa molt mal veure Bojan enganxat a la banda?
Sí, però el primer ja era veure'l, no? A la Lliga doncs, no havia estat titular, avui és el primer partit. El que passa, aquí, com diu el Carles, és una cosa és veure Bojan amb Messi, perquè tens la sensació de que Messi farà més bé a Bojan i s'ho passarà, i una altra cosa és com havíem començat la temporada, no? Que amb Bojan amb molta responsabilitat. I el partit d'avui, diguin el que vulgui, amb un equip tan gos, i no ho dic des d'una forma despectiva, sinó un equip tan treballat, tan dur, que sap trebar els partits, que sap tot com el Getafe, no és fàcil jugar. Si a sobre l'altra banda també el que juga és nou, doncs li crees una mica més responsabilitat. I entre tots jo crec que es contagia aquesta ansietat de la que parlaven els companys quan juga Bojan, no? De que tothom vol que ho faci tan bé i ell vol fer-ho tan bé, que al final ni una cosa ni l'altra. I en partits com avui, que no et donen cap glòria, perquè és clar, els que ha jugat fins ara, Bojan no ha jugat el partit aquell que et dongui grandesa o que et faci marcar diferències. Va passar a Basilea, justament, que va fer una bona actuació, i era un partit de Champions, que no està malament, però clar, era un rival que tampoc és que tingui gran cosa. El que sí, crec que psicològicament ara, en aquest moment, Bojan és un jugador que necessita ajut, necessita comprensió i necessita, doncs, sobretot, que l'entrenador l'entengui, no? Perquè si no, l'equip no està en condicions de perdre un jugador, i menys de la categoria de Bojan. Sí que és veritat que com que era un partit que hi havia tantes pilotes d'aquestes que queien de cop i volta, doncs alguna falta, pensaves que algun rebot o una jugada aïllada tenia alguna opció de fer un gol de Bojan, no? I per desgràcia, per ell, perquè el nano doncs s'ho mereix perquè es vagi amunt, doncs no ha arribat.
Jo crec que una de les coses que s'ha notat més avui, que també l'ha perjudicat amb ell, tot i que ell n'era formada part d'això, és del Barça que estem acostumats a veure, és la velocitat, no?, de circulació. És a dir, que tenia Keita, no saps per què vas complicar la vida, Gleb també, és a dir, a mi no m'ha desagradat algunes coses que feia, alguna diagonal, però notes que té tendència a agafar la pilota i me'n vaig cap al racó i a veure què faig. Eto, probablement també no crec que hagi tingut moltes ocasions, però un parell de vegades que potser podia encarar, intentar xutar, intentat entrar, és a dir, i Boi ens ha anat encomanant una mica d'això, i sí que et notaves, a diferència d'altres partits, aquestes golejades, que a part de les golejades era una velocitat que havies de demanar del costat del camp, al final qui ha marcat, perquè veies que no donaves l'abast de seguir la pilota, avui sí que la podies seguir, no?, perquè es anava encallant, no? Jo en el cas de Boi, crec que, per mi, ja ho he dit altres vegades, i com que reconec que és un jugador que m'agrada molt, però crec que és de les coses que el Guardiola no està acabant d'encertar, diguem, el tractament anti-ansietat, si s'ha de buscar un ansiolític en forma d'alineacions, crec que no l'acaba d'encertar per això, no? Per justament pel que diu el Ramon, que era un partit amb molta responsabilitat, i dius, ja ha passat altres vegades, diguem, que ha sortit, però no diguem, amb una clínica de menys igual, sinó el dia que hi ha molts experiments, tampoc han arribat pilotes clares, les havia d'anar a buscar, estava allà a la banda, són un pilot de coses, i ell mateix s'encomana d'això i té la sensació, jo crec que la primera part tenia la sensació de voler fer alguna cosa especial a cada jugada, a la segona Jo he deduït que hi ha hagut una bronca bastant grossa al vestidor, o un aconsell bastant gran al vestidor, perquè la segona, un parell de vegades que podia encarar, ha preferit recular i passar-la a Eto o algú altre, i he pensat que aquest noi, segur que a la mitja part li han tocat el crustó, amb raó probablement, però notes que mai acaba de ser ell, o sigui que aquella espontaneïtat i aquella frescor no la té, no?
Un dia dur per Bojan, jo crec que és un dia, per ell no li serà fàcil pair el partit d'avui, perquè he tingut la sensació que ha patit més que disfrutat, i això en un noi de 18 anys és el pitjor que et pot passar. A mi em preocupa una miqueta, no la situació de Bojan a l'equip, sinó la situació de Bojan amb ell mateix, és a dir, no trobar la calma i la pau necessària per fer les coses bé. I sobretot perquè Bojan a mi sempre m'ha capturat i m'ha seduït pel seu cap, és a dir, perquè és un noi jove que sembla més que sembla més gran del que és, perquè fa la sensació que té una saviesa natural per fer segons quines coses, que sempre hem dit que és molt llest, que té moviments naturals que sembla mentida que els pugui tenir tan jove, que és un guanyador, que té el gol al cap. No és un jugador que destaqui perquè tingui una tècnica espectacular, perquè sigui un jugador capaç de tenir molts recursos a l'1 contra 1, de conduir a molta velocitat. No és un jugador que destaqui per la seva força física, per la seva corpulència, per la seva potència, pel seu canvi de ritme. Jo crec que molt del futbol de Bojan està en el cap i en el convenciment que té ell mateix en les seves forces. A mi em preocupa molt el partit d'avui perquè tinc la sensació que avui s'ha divorciat del seu cap i de la seva mentalitat, que s'ha espantat, que li ha pogut l'ansietat, que no ha trobat la velocitat adequada, que s'ha accelerat, que s'ho ha passat malament, i l'única cosa que no li pot passar a Bojan és posar-s'ho malament, i jo crec que aquí som responsables tots, perquè jo no entenc encara certa pressió, no sé si de l'entorn o d'aquí, però existeix al voltant de Bojan, no? Bojan té 18 anys i a Bojan el millor favor que li podem fer tots és entendre que ha de tenir un procés de creixement natural i que amb 18 anys un futbolista està en formació, encara que sigui un jugador diferent, i que no es pot preocupar per si no treu prou al cap, com si tingués 23 i fa 12 jornades i ha jugat molt poquet. Home, això un jugador que tingui 25 anys es pot preocupar que el seu creixement es pot paralitzar. Amb 18 anys, no. Amb 18 anys no, ell no pot tenir aquesta pressió ni pot sortir al camp amb aquesta sensació. De qui l'observa com dient, aviam ara què faràs, perquè hi ha aquesta sensació de queixa general, ni amb ell la sensació de, com deia el Carles, de cada cop voler fer una cosa especial, tornar als orígens, simplificar, saber fer les coses que sap fer i aprofitar els minuts que té, perquè ara mateix no podrà jugar de nou al Barça, ara mateix amb 18 anys, perquè hi ha un altre nou que es diu Eto, i n'hi ha un altre que es diu Henry, que probablement passaria per davant d'ell com a nou. Per tant, s'ha de buscar les garrofes a la banda, i l'any passat va jugar molts partits a la dreta i a l'esquerra, i Bojan deixava satisfet de qui el veia, d'aquí la gran temporada que va fer. Vull dir que més enllà de que no li ajudi la posició, el terreny de joc, jo crec que és una qüestió més de viure en pau amb ell mateix.
Doncs esperem que trobem aquest equilibri amb Bojan, perquè és un jugador de la casa al qual tenim un efecte especial, que té molta qualitat, però clar, amb 18 anys a vegades no es pot anar tan ràpid, tan de pressa. Classificació de primera, líder Barça 29, segon Madrid 26, tercer Villarreal 25, quart València 24, cinquè Sevilla 24. I ara el Barça ha de jugar al camp del Sevilla, a casa amb el València i el Madrid, i al camp del Villarreal de forma consecutiva. Ara ve el que ens agrada, ara ve la part bona, no?
Sí, home, un partit per començar el dissabte contra el Sevilla és un partit molt interessant, i pel Barça una bona notícia que no jugui Navas, perquè és un jugador... Però és clar, és una manera de veure com l'equip reacciona, encara que abans hi ha la jornada de la Champions, i hem vist que les jornades internacionals i de ressaca afecten. Vull dir, no hi ha un equip que pugui ser insensible, que sigui insensible avui als canvis de calendari, als partits exigents. La Lliga fa poc que ha començat i el Barça en aquest moment està en bones condicions per disputar cada partit, no per administrar, i això és també molt important, perquè això, bueno, 5, si avui no 3, l'altre 4... S'han acabat els rècords, que és una gran cosa, em deixarem ja de posar estadístiques i encadenar, que si s'assembla l'equip de l'època de Kubala, que si porta 10 partits com l'època de no sé què, ara ja s'han acabat les ratxes. Per tant, a partir d'aquí, és partit a partit, tornar a començar de nou. I ja crec que això és el més saludable per l'equip. Dimecres té un partit ja molt seriós, perquè si juga el primer lloc de la Champions, i recordarem tots que la Champions és molt important jugar el segon partit a casa, i més amb un equip doncs, que s'està fent com en aquest cas. I després Sevilla... Doncs bé, jo crec que el Sevilla no és, tot i que té dos davanters extraordinaris, no és en aquest moment allò de dir per començar a tremolar com passaven d'altres vegades, sinó que és un partit per jugar de tu a tu i el Barça tindrà les seves opcions i crec que en aquest sentit el Barça es prepararà millor i el Sevilla no és que cregui que sigui el favorit, sinó que també doncs, sap que, que serà un partit complicat. Està tot molt obert. Però el més important és això per mi, que és que s'han acabat ja els comptes de la vella, que podríem dir, i comença, es torna a jugar partit a partit.
Jo estic molt d'acord amb això, tot i que a posteriori he anat al camp pensant que faríem un partidàs i que veuríem gols i espectacle, i hem tornat al metro i érem uns quants que ens trobàvem allà i que anàvem dient, bé, això està bé perquè així no arribarem eufòrics aquests quatre partits. Sí que és cert que probablement si avui haguéssim guanyat hauríem estat una jornada tan rodona que estaríem això fent càlculs i tot, i és bastant evident, vaig a dir una cosa, alguns diumenges, cada diumenge gairebé hem de fer alguna revelació, i avui podria dir, tot i que no compleixo la intenció, que estic d'acord amb el titular del Marca, que diu, este Barça no és de 10, s'han posat a l'edició digital, sí. Estan molt contents que no hagués arribat a la desena victòria, i jo crec que, però sí que és cert, és a dir, no és un Barça de 10, és un Barça 9, que ja seria molt que ho fos, i no és perfecte, i ni podem arribar ara pensant en aquests quatre partits, ja hi haguéssim arribat amb 5 punts, i probablement hauríem acabat campions d'hivern amb 10, i crec que no, que es demostra doncs, que hem tingut una bona entrada, que ens ha permès engrescar-nos, jo continuo engrescat, però ara venen 4 partits difícils, dels quals probablement doncs, espero que se'n guanyin la majoria, o que es treguin punts de la majoria, però que no hi ha res fet, no? I aquest sentit, aquest retorn a la realitat, si no ens desesperem i no ens posem nerviosos, doncs el tindrem. I jo estic segur, ho pensava abans, ara no sé què passarà, però pensava fa uns dies, quan es començava a obrir aquest debat de Boyan, jo penso que és el jugador, si tot va bé, doncs que algun d'aquests quatre partits tan importants ens donarà la victòria sortint els últims 20 minuts, com una cosa que sap fer bé, i probablement ens anirà bé tots, no? Que per la tranquil·litat de tothom, doncs, que tingui alguna oportunitat, perquè sí que estic d'acord en que requereix confiança, i sí que estic d'acord en que la plantilla no és tan suficient, no anem tan sobrats de plantilla com per permetre'ns tenir algú desanimat.
Com a tècnic del Barça, és millor jugar contra equips potents, Ricard, que contra equips com el Getafe d'avui de Víctor Muñoz?
Això diu Guardiola, no?
Diu perquè la Copa va dir, avui el més potent que hi hagi.
Sí, jo no ho veig tan clar, perquè jo crec que la Lliga, tal com està, excepte un parell d'equips, probablement, com el Recre, que pel que he vist últimament em sembla un equip bastant fluix i difícil que et doni una sorpresa, la resta, cada partit és una prova, i els equips estan molt ben treballats tàcticament, i tothom té jugadors de relativa qualitat a la part del davant, i no crec que hi hagi tanta diferència. Per tant, tampoc diria que són equips que es venen a tancar. El Getafe no ha vingut només a tancar-se. A mi, el partit del Sevilla, com deia el Ramon, interessant, sobretot perquè el Sevilla no té UEFA, és a dir, el Barça té dos partits aquesta setmana, el Sevilla no, que això d'alguna manera pot marcar alguna diferència. D'aquests quatre partits, ara mateix el que més em preocupa són les quatre grogues d'Alves i de To, perquè quatre grogues, un partit de sanció amb quatre partits tan importants, o Alves es controla o és gairebé impossible que no en vegi una cinquena, perquè com juga amb aquesta intensitat i tan accelerat, a vegades no calcula prou les entrades, i de To el que s'ha de controlar és la boca, perquè és el que li pot trair i veure la cinquena. Clar, el Barça sense Iniesta, rotant a Messi, si es queda sense Eto'o o sense Alves en algun d'aquests partits, tornem a parlar d'un Barça limitat per proves de gran envergadura. Ara mateix és el que més em preocupa de cara a aquesta sèrie de partits. I després, evidentment, objectiu per mi per acabar l'any líder. És a dir, tot el que sigui acabar l'any líder després d'aquests quatre partits serà positiu. I els partits de casa, guanyar-los. A fora, si puntues a Sevilla i Villarreal, mira, olien un llum, com a mínim punten un dels dos, però els del Madrid i el València a casa, continuar inflexible al Camp Nou, que normalment la Lliga te la dona ser sòlid a casa.
Tens raó, Ricard, amb lo de to, però amb aquest àrbitre d'avui, que em sembla que ho ha dit el Carles al començament, qualsevol es posa nerviós.
Sí,
perquè
sí,
l'àrbitre
sí.
I els dos liniers són per agafar-los i posar-los a 15 dies a classe, perquè en un partit que teòricament era tranquil, bueno, tranquil, era un partit normal i corrent, no hi ha hagut jornades conflictives, cada cop que intervenien era per una tonteria o per una cosa que no s'esqueia. És un atemptat contra el sentit comú l'arbitratge que han fotut aquests tres paios d'avui.
No, i començant, Ramon, perquè m'agradaria saber-ho i no tinc la convicció, sinó només la sospita, que això que deia el Carles del color groc, que el Getafe ha hagut de vestir una samarreta diferent a la que volia perquè l'àrbitre no ha vingut amb dues equipacions. És a dir, que també l'àrbitre, també, igual que els futbolistes, podrien portar dues equipacions, perquè ha de canviar els jugadors, que canviï l'àrbitre, potser de color. És a dir, que a vegades quan les coses ja s'enfoquen malament d'entrada, després es demostra. Tot i això, el problema de tot el plegat, Ramon, és que Aitor no necessita aquests arbitratges per escalfar-se.
No, evidentment, tens raó.
Va sobrant.
Però bueno, m'ha vingut bé per això, perquè estic de juro. Qualsevol persona al camp es torna boig amb aquests tres.
No, jo ho estava esperant, perquè és que és una cosa que a mi també m'irrita molt. Entens que en aquest cas ets perjudicat, no? Et sents perjudicat i dius, potser... I no, en aquest cas segur que no és cap excusa. Però estic d'acord que des del primer minut ha sigut un àrbitre que ha aconseguit anar crispant el públic, anar crispant els jugadors. El Xavi, no el sento molt criticar els àrbitres,
sí,
i ho ha dit, sí. Ho ha dit per la sortida, però és que realment és això que diu el Ramon, hi ha un tipus d'àrbitre que no em pot ficar per altra cosa, i a mi sap molt greu, i quan dius això sembla, ai, cridar l'atenció sobre els àrbitres, però que hi notes mala intenció.
Capacitat per pessigar.
Sí, però que notes que no és tan sol ser dolent, és mala intenció, és un afany de protagonisme absurd, és ara aturo, ara faig dir que la pilota no estava aturada, ara dos metres...
És el picoteo ara... que deia ahir Lucas Alcaraz al Bernabéu, no?, que ha sigut un picoteo allò constant, i s'encaixava
amb que dius, aquest tio ha vingut aquí a tocar els nassos de forma permanent, que té targeta de seguida, els papers ha trigat una mica a ensenyar les altres, aquests àrbitres que no són gens sensibles a les pèrdues de temps, és a dir, que per una cosa tenen molt orgull, per l'altra veus el porter que ha de llançar, que ha de treure l'out, que ni es mou, i que ell tranquil, és a dir, hi ha un tipus d'àrbitre que és orgullós amb segons què, i aquesta actitud de dir, el rival no treu la pilota, no es mou ni es belluga mai ni amenaçar amb una targeta, és a dir, una actitud que crispadora, no?
Per acabar, i el Madrid què? Vull dir, perquè segon, és el que ha tret més rendiment d'aquesta jornada, és l'únic de dalt que ha guanyat, 1-0 contra el Recre, a 3 punts del Barça.
A mi el Madrid continua semblant-me millor equip que l'últim any, i que treu pitjors resultats perquè ha tingut baixes significatives i perquè, ja ho hem dit, vaja, no vull repetir-me, perquè no controla les àrees, i que la lesió d'Higuaín i la lesió de Snyder encara, o sigui, és allò que estan tan fràgils, tan febles, amb les defenses tan baixes, que qualsevol virus provoca una grip i, per tant, se li acumulen els problemes. Però a mi futbolísticament, vaja, sense ser cap meravella, perquè a mi no m'agrada l'estil del Madrid, però és un estil legítim, jo crec que no està guanyant els partits, i ahir hauria d'haver guanyat més còmodament, o està perdent punts perquè ha perdut contundència i no reflecteix la superioritat o el futbol que fa, quan normalment el Madrid acostumava a treure molt de molt poc.
És un equip descontrolat, no? O sigui, com a tal, és capaç de fotre dos gols, el que li en faiguin dos, però vull dir, no veig el lloc que hi hagi una mica un punt de seny. És a dir, el president està com està, l'entrenador està com està, la plantilla està com està, i evidentment té recursos futbolístics per sobreposar-se en aquestes situacions. Però si la majoria de gent del Barça, i ara estic fent una travessa que no hauria de fer, perquè no sóc bon pronosticador, però li diuen... Què prefereixes, tu, que destitueixin a Schuster o que el mantinguin tothom, que és dir, no, que el mantinguin una mica més? I ara resulta que després del partit dius, ostres, potser no acabes de veure que és un equip tan indefinit que és més la por que fa, perquè futbolísticament doncs té jugadors de qualitat, però creus que aquests jugadors en aquest moment han arribat a una situació molt difícil. Difícil en el sentit de que un equip com el Recreativo els hi crea problemes i un entrenador pot sortir a una conferència de premsa i parlar que l'àrbit l'ha estafat o que no s'ha sentit malament, que ha de viatjar a jugar-se la classificació de la Champions amb el Bate Borisov i que després li espera un altre rival com el Zenit. És a dir, aquella jerarquia que li reclamem al Barça, el Madrid l'ha perduda. Ara, evidentment, d'aquestes situacions, si se n'en surt, pot sortir molt reforçat. I el Madrid cada temporada ha trobat en els partits del Barça el punt d'inflexió per anar cap amunt. Esperem que en aquesta ocasió doncs el Barça tingui molta més maduresa i sàpigui molt més jugar aquests partits els que s'agafa el Madrid per reflotar-se. Però ha de trobar un punt d'inflexió que ara en aquest moment jo difícilment li veig.
Carles, just ara que es quedi o no?
No sóc capaç de ser objectiu jo amb el Madrid. Jo, que no ho siguis. No, només tinc desitjos, jo només desitjo que li vagi fatal. I per tant, jo hauria esperat que ja saltés just, aviat, ja fa una setmana i que patés tot. Hi ha un tipus de gent que crec que hi entén una mica més, o que és més estratega, jo sóc incapaç de fer estratègies amb ells, que deia això, deia, millor que aguanti una mica, si la idea és que aguanti una mica més, estaran perfectes, ja ha estat una jornada rodona, perquè és l'únic equip beneficiat en estat el Madrid, i se suposa que veient el clima que hi havia al camp i com reacciona la gent, doncs és difícil d'això de capgirar-ho, no? Però tinc bastant clar això d'aquesta dualitat Barça-Madrid. Jo crec que l'estocada, diguem, li ha de donar al Barça mantenint-se a bon nivell. És a dir, si el pronòstic o el desig del Ricardo fa un moment d'acabar l'any líders s'acompleix, és fàcil que Juster potser no acabi l'any o que almenys el Madrid entri definitivament en la crisi, no? Jo crec que per aquella cosa dels transversaments, si el Barça manté el tipus i manté el nivell i manté la sort i el joc que teníem fins avui, doncs és probable que sigui aquesta estocada final la que li doni per la comparació amb el Barça.
Doncs aquesta estocada de començar a gestar-se a partir d'ara comença un tram molt atractiu del calendari. Aquest dimecres 8:45, Sporting de Portugal-Barça, partit de Champions, i dissabte a les 10 de la nit, aquest Sevilla-Barça, comença aquesta sèrie de partits contra els rivals directes de la zona alta, contra el Sevilla, València, Madrid i Villarreal. Senyors, diumenge vinent tindrem per comentar un parell de partits, una setmana d'exigència. Esperem que el Barça de Guardiola ho superi amb nota. Vosaltres heu superat amb nota la tertúlia avui, per tant, ho reemplaço per diumenge vinent. Que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
Qui no ha superat amb nota avui el partit ha estat l'Espanyol. Han supegat 3-0 al camp del Racing del Santander, cada de l'equip més avall. Sembla que Tintín Marquès no troba solucions. A veure si en podem trobar alguna amb els tertulians de l'Espanyol, en Dani Solsona, en Josep Maria Gai i en David Clopés. Pausa i obrim tertúlia per ICA. Avui tertúlia trista, tertúlia d'equip en crisi. Ara tornem.